Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
El Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan, benvingut també.
Molt bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, redactora de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Joan Carles Valero, director de Relacions Institucionals del Centre Catalunya. Bona tarda, Joan Carles, benvingut també.
Hola, bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte del Converses, la senyora Meritxell Ruiz. Molt bona tarda, senyora Ruiz.
Hola, molt bona tarda.
Ella és consellera d'Ensenyament. La consellera Ruiz és reusenca, és la consellera, si no m'equivoco, més jove del govern del senyor Puigdemont, veritat?
Sí, sí.
Va entrar en política, si tampoc estic equivocat, gràcies a la Unió Democràtica de Catalunya. Mm. Val? I ara està a Convergència Democràtica de Catalunya.
Sí, sí.
Veritat? Quan va fer aquest salt de Convergència cap a Convergència? Quan la Convergència era independentista o quan la Convergència era nacionalista? Com va ser això? Bien.
Sempre explico primer el salt polític, perquè sí, jo també venia d'un altre món. Justament el vaig fer des del món associatiu, perquè arriba un punt quan estàs implicada en moltes coses que veus que també la política és una manera de transformar, doncs, la teva ciutat, en aquest cas Reus, i a partir d'aquí vaig fer el salt a la política. Després, doncs, per desavinences amb alguns aspectes a Unió, vaig estar un temps sense militar i després vaig, l'any 2014 vaig entrar a formar part de Convergència. Mm. Sí que sí, també el tema nacional evidentment hi va tenir veure, ja, en tot això.
Vostè és independentista, consellera, o no?
Sí, sempre dic que sóc independentista per decantació.
De nova fornada.
De nova fornada, sí, sí, sí. Ja. Perquè, i més, ho estic visquent ara també, quan veus que la relació amb l'Estat en lloc de facilitar-se s'ha anat complicant, i quan veus que és tan difícil poder realment expressar, doncs, expressar la manera de treballar o de manera de construir la societat, i que per part de l'Estat espanyol a vegades només reps que, doncs, mal finançaments, o només reps que prohibicions, o només reps que silencis, arriba un punt que dius, miri, per fer un país diferent hem de prendre aquesta via, perquè no ens queda cap més remei. Ho hem intentat de moltes maneres, hem estat molts anys intentant fer pedagogia del que era Catalunya, hem estat molts anys intentant explicar-nos, hem intentat demanar un estatut d'autonomia, hem demanat un sistema de finançament, a tot ha estat que no, i arriba un moment que dius, bueno, doncs, una mica la sensació, si no et volen, haurem de fer el nostre camí, no?
Molt bé. Escolti, avui és el superdissabte, vostè que és de Convergència ara,
sí,
eh? Un dia important per vostès, no?
Sí, sí.
Un dia en què han de triar com ha de ser la Convergència del futur, també qui ha de ser el cap de cartell de cara a les eleccions generals del 26 de juny. Hi ha dos candidats, el senyor Francesc Homs, la senyora Sílvia Requena. Com veu aquesta jornada vostè?
Doncs hi té alguna oportunitat.
I té algun candidat favorit d'aquests dos que li he esmentat o què?
Jo aquesta jornada, per respondre primer, després anem a la segona, jo veig una jornada molt interessant, perquè avui en dia veiem la creació de molts partits nous, no? Però clar, realment, que un partit amb una trajectòria decideixi fer un procés d'aquesta mena, doncs és molt d'agrair, perquè no passen molts altres. En el sentit de dir, escolta'm, que tota la militància participi en definir com volem que sigui o aquest nou partit o aquesta refundació, i que hi aporti tothom, i això és important, perquè diguem que amb les dinàmiques tradicionals dels partits això no existia, i per primera vegada, doncs, tothom, fins i tot gent simpatitzant, que no és exclusivament militant, pot participar per dir, escolti'm, jo vull una cosa nova, o jo vull refundar el que hi havia, i a més puc dir la meva en quant a model de societat, en quant a on ens hem de situar com a partit. Jo penso que això és molt important. En quant a candidat, que també m'ha explicat, jo, doncs, vaig compartir amb en Quico espai, bueno, vam estar junts al Parlament, i realment, doncs, també li tinc un apreci, i jo crec que és una persona que ha fet i farà una molt bona feina a Madrid.
Ja, sense dir-ho ja ho ha dit tot, consellera.
Evidentment.
Escolti, però que si li hem d'agrair o li han d'agrair vostès a la Sílvia Requena, que ha animat Convergència Democràtica, no? Vull dir,
semblava, no, tant, molt, és que justament,
molt avorrida aquest partit, i bueno, no, ella optant a la...
No, jo veig excel·lent, perquè potser és la primera demostració que realment això va en sèrio, no?, del canvi de Convergència, yeah, perquè just en aquest mateix moment d'estar fent aquest procés de fer un partit nou o refundar-lo, el que hem fet és les primàries, i ho hem fet en molt poc temps, i a més en unes circumstàncies en què això, Madrid s'ha estat incapaç de formar govern, s'han convocat unes eleccions ràpides i enmig d'aquest procés hem fet les primeres primàries. Jo també li vull agrair a la senyora Requena que hagi fet aquest pas endavant, perquè jo crec que això dona molt de sentit a tot el que estem fent.
I escolti, ja una última qüestió per la meva part, obro micròfons a la resta de companys. Sí. Convergència, ha de continuar sent Convergència, s'ha de refundar, ha de mantenir un nom de Convergència. Per què aposta vostè?
Jo com que tinc una edat
molt jove.
I jove, clar, jo he nascut en democràcia i per tant tampoc no, per mi Convergència no significa el que pot significar doncs, per gent de més trajectòria. Jo penso que és el moment de fer foc nou, perquè la societat també així ho reclama, perquè som això, moltes les generacions que ja hem nascut en democràcia i per tant jo sóc partidària de fer una cosa nova perquè les formes de la societat de relacionar-se amb la política també han canviat, també requereixen noves fórmules i jo crec que és un bon moment per fer-ho i s'agraeix que s'hagi donat la possibilitat de poder-ho fer també si és que així s'acaba decidint per part de tots.
Molt bé. Qui vol obrir el torn de preguntes? Valero.
Sí, vinga. Consellera, la seva conselleria és, si més no, la més ideològica, no? Perquè és la de l'ensenyament, no? La de l'educació. Però no parlarem de l'educació, de la formació de l'esperit nacional ni res, no? Jo anava per un altre costat.
A la pregunta.
Dit, no, estic fent una introducció.
Una introducció. Sí.
No, la qüestió és que Catalunya va pactar una llei d'educació que es va trigar molt de temps en arribar a consensuar, no? És un model, no? Diguéssim, a seguir a la resta de l'Estat, no? I encara tenim brots de situacions com les que planteja la CUP en el Parlament, de que si els escoles concertades, que si aquestes concertades no, però altres sí. Vull dir que encara patim la càrrega ideològica en l'ensenyament. Si, en tot cas, podria explicar si passarà el mateix que està passant a Sanitat, si hi haurà concerts que no es portaran a terme per aquesta, que no es renovaran per aquesta pressió d'alguns que diuen que l'ensenyament ha de ser de la tribu?
Ha contestat la pregunta després de tota la introducció que m'ha fet, perquè jo crec que ha introduït temes prou importants com per valorar-los. Tinc temps, sí, és veritat. Aquest és un programa llarg i s'agraeix per explicar-nos.
Tenim els companys a preguntar, Valero.
El que passa que, malauradament, el sistema educatiu és tan apassionant i és tan extens que és molt difícil no parlar-ne amb un temps no suficient. A Catalunya ens vam dotar d'un model propi, que és el de Servei d'Educació de Catalunya. Em diu, escolti, aquest dret que tenim tots a tenir una educació gratuïta, és a dir, tot alumne en aquest país dels 3 anys als 16 anys té el dret de tenir una escolarització gratuïta, això ho fem a través d'uns centres públics i d'uns centres concertats. I això és el que reconeix la normativa. Això també és un model de societat on hi ha diversitat, no només per titularitat, sinó perquè sigui públic o concertat, sinó fins i tot dos centres públics són molt diferents. És a dir, tots els centres, per sort, són diferents, siguin de la titularitat que siguin. Per tant, no, nosaltres no, el govern ja ho ha expressat contundentment moltes vegades que, evidentment, aquest dret que la gent té a una educació gratuïta la seguirem mantenint i la seguirem garantint a través dels centres públics i dels centres concertats. Per tant, no hi haurà, en aquest sentit, seran les famílies les que decideixin quina escola volen i a partir d'aquí doncs, el departament farà la provisió d'aquest dret que cadascú té. Després, quan deia el tema de la ideologia, justament, jo crec que aquí a Catalunya som un exemple del que han fet països europeus que ara són capdavanters, pot ser Finlàndia, que en parlem sempre, però pot ser Suècia, en què hi va haver un moment de la història sueca que l'educació doncs era un problema de país i es van posar d'acord tots, van fer una llei de país i que porten 20 anys exitosament. Això que no ha sigut mai possible a l'Estat espanyol, perquè hi ha hagut més lleis d'educació que presidents del govern han tingut. A Catalunya va ser possible, o sigui, la primera vegada que vam poder fer una llei d'educació la vam fer amb consens, hi havia un govern tripartit en aquell moment, nosaltres estàvem a l'oposició i vam fer una llei de consens. Des del 2009 hi ha hagut 3 canvis de governs i la llei no ha canviat i això dona molta estabilitat al sistema i això ha sigut així perquè en aquesta llei hi ha molta pedagogia i molt poca ideologia. i això de continuar sent així, perquè en quan en ensenyament hi posem la ideologia és quan mai podem arribar a consensos. Quan hi podem pedagogia és quan realment podem estructurar una transformació del sistema, que és el que han fet països com Suècia i és el que Catalunya ha començat a fer des de l'any 2009. I esperem que Espanya algun dia siguin capaços de fer-ho, però si no, per sort naltros, ja portem anys fent-ho.
Era una precisió del que havia preguntat al Joan Carles pel tema de l'escola concertada, dels col·legis d'èlit. Jo suposo que s'hauria de distingir entre el que és una escola concertada de barri, entre cometes, o sigui, i el que és un col·legi car. Tothom tenim al cap el tema de l'Opus, no? d'escoles que estan dirigides per aquesta entitat. Jo no sé si és, com es pot explicar a la ciutadania que hi ha partides que baixen a l'ensenyament, per exemple, les ajudes a l'adquisició de llibres, de text, això baixa, però es mantenen aquestes subvencions a col·legis que potser no seria tan necessari que tinguessin aquestes ajudes. No sé si això es pot explicar com...
Sí, clar que sí, tot es pot explicar i tot es pot preguntar. Primer deixi'm dir que les ajudes de llibres de text, malauradament qui les ha tret està l'Estat espanyol, és a dir, en aquests anys hem vist reduït els ajuts per llibres de text. Han de pensar, i la gent ha de saber, perquè a vegades si no s'entén les decisions que hem hagut de prendre, que des de l'any 2011, per tant l'últim govern Zapatero, l'Estat espanyol va deixar de pagar tota l'escolaritat de P3, P4 i P5, i després la del 0-3. O sigui, Catalunya no està rebent cap diner per l'escolarització de tots els nanos de 0-6, a part de les llibres de text, de molts altres projectes. Per tant, ens hem trobat en una situació de des de la Generalitat haver d'assumir totes unes despeses que abans ens donaven des del govern central i per la qual doncs, també paguem els nostres impostos. A partir d'aquí, jo crec que hi ha un debat que hauríem d'intentar explicar bé per dir aquí el que tenen les persones és la gratuïtat de tenir una plaça. A partir d'aquí hem establert en aquest país que la gent pot triar aquesta plaça, ja sigui això, entre diversitat d'escoles públiques o entre diversitat d'escoles concertades. De fet, hi ha moltes famílies que a la preinscripció et posen la primera escola pública, la segona concertada, la tercera pública, perquè la gent no busca tant per titularitat sinó per model. És a dir, tu busques una escola que doni resposta al teu model familiar. I això pot ser una pública, pot ser una concertada, poden ser 10 públiques, poden ser 2 concertades. I el que fa la Generalitat és garantir que aquella plaça que tu has triat és gratuïta. Per tant, no són diners que se'n van de l'escola pública, com es diu, no? És que els diners de la pública se'n van a la concertada. No, perquè aquell nano, si no existís l'escola concertada, també li hauríem de pagar l'escolarització, perquè també hi té dret. I no només això, sinó que hem de poder explicar que la Generalitat, si tanquéssim totes les concertades, encara ens sortiria més car. Perquè hem de ser conscients que si l'escola concertada ha de cobrar unes quotes és perquè la Generalitat no li paga tot el que val l'escolarització. I això, que va ser en l'època del tripartit també, va sortir el Pacte Nacional d'Educació, de dir, escolti, hem de fer tota l'escolarització gratuïta, totes les escoles gratuïtes, també va sortir la llei, doncs per circumstàncies no ho hem pogut fer. Per tant, no és que aquests diners se'n vagin d'un lloc a un altre, sinó que aquells diners van al nen i la família decideix un centre o un altre. I això és important perquè si no a vegades pot portar en aquestes confusions. A partir d'aquí, el que fem és, clar, primer tenim uns drets a garantir, és a dir, primer hem de cobrir tot aquest dret a la gratuïtat que té un alumne a tenir una plaça i a partir d'aquí prioritzem. I aquest govern hem prioritzat centres de màxima complexitat, hem dit que donaríem recursos en aquells centres on és més necessari, hem prioritzat beques de menjador perquè hem incrementat, hem mantingut alguna partida d'ajudes de llibres de text, però com que hem perdut tants diners de l'Estat espanyol, els hem donat directament als centres perquè facin reutilització i per tant que aquests diners es puguin aprofitar encara més. Hem potenciat pel curs vinent doncs plantilles per atendre també l'educació inclusiva i evident hi ha determinades partides doncs, que s'han vist perjudicades doncs, per la minva de finançament que hem tingut, però que hem de tenir clar és això, que la gratuïtat de l'ensenyament l'hem de garantir per tothom. Si volem es pot fer un debat sobre no, tothom ha d'anar amb una titularitat o no ha d'existir l'altra, però el dret a la gratuïtat l'hem de garantir tothom.
Això crea debat al govern, vull dir, Esquerra està més per la vessant de la CUP, del PSC, que és veritat que el PSC va donar suport a la llei d'educació que blinda l'escola concertada, però això genera d'alguna manera debat ideològic a dintre de...
No genera debat, perquè justament en el programa electoral i també en el programa de govern hem posat mantenir i desplegar la LEC, que preveu aquest sistema que hi ha hagut sempre a Catalunya de tradició pedagògica de fa molts anys, on no només entitats religioses, sinó també cooperatives de pares o iniciativa social va fer el seu centre, doncs, per potenciar determinades pedagogies actives en el seu moment, o per garantir l'aprenentatge del català, o per donar ensenyament a les famílies més pobres, i aquest és un model d'èxit i que hem de seguir garantint, perquè el que volem és que les famílies puguin triar. El que ha de ser la nostra responsabilitat és treballar perquè totes les escoles siguin bones.
Jo deia perquè el Parlament després voten dividits i a lo millor dona una imatge una mica
en el sentit
de caos, no?
Una mica, sí.
En el sentit de la LEC, estricte de la LEC, no. En altres coses, concert,
sí.
No, en concert a futur, però no en dir, escolti, en un futur, quan ja no hi hagi, doncs és una altra cosa, però, i a més el govern ha tingut un posicionament clar.
Bueno, el tema dels concerts, on hi ha un mantra molt fixat és en el tema de l'escola diferenciada, no? Diuen, hi ha alguns que li tenen enfilada, no? Mm-hmm. Per què?
No ho sé, això els hi hauria de preguntar més, perquè...
Vostè també és en contacte amb tots sí. aquells del Parlament.
En el fons el debat és el que els estic dient. Quan, avui en dia és molt fàcil fer mantres que venen molt ràpid, diguem-ho així.
Donen bons titulars.
Però clar, hem d'anar a l'arrel. És a dir, què entenem per educació o escoles d'elit? Entenem les escoles que tenen pares amb rendes altes? Doncs llavors potser la preinscripció algun partit hauria de demanar que demanéssim la renda a totes les famílies, no? Perquè clar, de famílies amb rendes altes n'hi ha a totes les escoles. Bueno, totes les escoles malauradament no, però n'hi ha escoles públiques, n'hi ha escoles concertades, i també hi ha famílies de rendes baixes a les escoles públiques i a les escoles concertades. Evidentment en aquest país hi ha un pes superior de l'escola pública, per tant n'hi ha més d'un tipus de l'altre. Clar, si volem parlar això diguem amb totes les paraules, però és molt fàcil dir no, si no entrés més en debat, jo no conegués res, i em diguessin, a les escoles elitistes prenen diners, traiem-los? Fins i tot jo podria dir que sí, si no anem al que és l'arrel, no? De dir, escolti, si el que estem dient és que la gent que tingui més diners, a part de pagar més impostos, pagui part de l'ensenyament, aquest és un altre debat. Si el que estem dient és, volem que tota l'educació sigui homogènia, exactament igual per tothom, i que ningú pugui triar perquè no hi ha d'haver diferències, aquest és un altre model de societat. Per al qual no apostem, perquè el meu model familiar doncs, no és el mateix que el d'un altre, i per tant jo a l'escola busco uns valors que potser l'altre els busca diferents, i tots són iguals de respectables. El que hem de garantir és que hi hagi diversitat de centres que puguin donar resposta a aquestes coses. També és cert que hem de ser conscients que tenim escoles amb dificultats especials, i per això també hi fem més incidència, i per això també hem dit que serien part de la nostra, de la nostra atenció preferent. Però no per temes ideològics, sinó perquè el que hem de garantir realment és la igualtat d'oportunitats, i que qualsevol nano, independentment de la seva condició social, cultural o econòmica, se'n surti. I és això el que volem garantir. Com? Hi ha diferents vies. La nostra és aquesta.
Joan Corbera.
Sí, ha comentat que la LEC, i ho sabem, és una llei que va comptar amb un ampli consens a Catalunya, i bueno, és el que es reclama molts cops des del conjunt de l'Estat, des de la implantació de la democràcia. No sé quantes lleis d'educació hi ha hagut, però...
Si no recordo malament...
Set, potser? Sí, set.
Sempre... Clar, la LOC és la que ha persistit sempre, no?
Hi ha hagut l'OCE,
l'OCE... Totes la que ha tingut més llarga vida és la LOC, que encara es viu.
Canvi de govern, canvi de govern.
Sí, bueno, no, però bueno, sí, canvi de govern, però algunes han durat res. Ni s'han posat en funcionament.
Sí, n'hi va haver una del PP que no es va posar...
La legislatura.
El progrés adequadament és la LOC, i encara funciona, eh?
Sí, però està fet d'una manera que està clar que cada canvi que hi ha PP-PSOE amb aquesta alternança...
Per això que els hi deia, perquè són lleis ideològiques i no pedagògiques. Perquè si deixem parlar els pedagogs, com hem fet aquí els experts, aquí ens hem sigut capaços de posar-nos d'acord. Ara que també hi ha un important debat sobre la innovació i la transformació de l'educació, en aquell moment, després d'això, de parlar amb molta gent, el que sí que vam veure és que l'important és el projecte educatiu de centre, és a dir, no pot ser que totes les escoles siguin iguals, perquè la realitat de cada escola són diferents. Per tant, cada escola ha de tenir el seu projecte, i si ha de tenir el seu projecte vol dir que tu li has de donar autonomia perquè el pugui realitzar. I si ha de tenir autonomia, ha de tenir uns equips directius, amb un lideratge pedagògic organitzatiu per poder dur a terme allò. I si tu dones autonomia, però tu com a administració has de garantir doncs, que els nostres alumnes tinguin un bon creixement personal i acadèmic, també has d'introduir una avaluació, perquè, escolti'm, ja li el fa irresponsable a vostè d'aquest projecte, però jo com a administració també l'he d'avaluar. Vam introduir la innovació. I els hi dic, o sigui, han passat tres governs diferents i la llei s'ha mantingut, perquè parla bàsicament d'aquests aspectes pedagògics. A vegades no es coneix prou, no? I al final el debat de la LEC s'acaba en pública concertada, no? Escolti'm, això és, sí, és un capítol de la llei que ve de l'Estatut, és a dir, això ja ho determina el nostre Estatut, però és que el debat fort de la llei va ser temes pedagògics. I això són els països capdavanters europeus funcionen amb aquestes autonomies, amb aquests projectes educatius, amb aquests lideratges per part dels equips directius, amb una bona formació del professorat i amb una avaluació. I si això ens fessin cas al Ministeri, que nosaltres ja els hi vam dir, segurament podrien tenir una llei. Hem tingut moltes discussions sí, amb el Ministeri.
Ja n'ha parlat amb el Ministre Mendecigo d'això o no?
Sí, n'hem parlat. Sí, vam tenir l'altre dia, la setmana passada, hi va haver conferència la setmana passada, l'altra, passen els dies molt ràpid, sí, conferència sectorial la setmana passada d'educació, i una entrevista hi havia tingut personalment, que ens va cridar. I, escolti'm, l'avaluació no ha de servir per condicionar el títol d'un alumne, l'avaluació ha de servir per millorar el sistema. El que no podem fer és que els nanos que no serveixin expulsar-los del sistema i fer-li fer una cosa paral·lela. El que els hem de garantir és que dins el mateix sistema, per tant igualtat d'oportunitats per tothom, tenim les eines necessàries per a aquell alumne se'n surti. Clar, és això, som molt contraris perquè aquella llei, a més, demostrar-ho és amb qui ho van pactar aquesta llei. O sigui, aquesta llei no està pactada ni amb la comunitat educativa, ni amb els sectors educatius, ni pedagògics, ni tan sols amb els altres partits. Per tant, si vols fer una llei ideològica, doncs durarà el que durarà.
Escolta, ja que s'ha declarat obertament independentista, sí. Com seria?
De nova fornada.
Bueno, sí, el que sigui.
Es independentista d'ADN de tota la vida, com el president Puigdemont.
Per decantació.
És una altra per decantació. No l'havia sentit mai, la de decantació. Està molt bé. Com seria una escola, l'escola a Catalunya, el sistema educatiu en una hipotètica república?
Doncs ja li he de dir que tindria moltes menys traves. No, jo crec que convenceria molta gent si poguéssim parlar de com podríem desenvolupar el sistema educatiu en un país nou. Perquè, miri, hi ha debats a Madrid que estan a anys llum del que són els referents europeus. És a dir, que vagis a una conferència sectorial d'educació i que encara no vegin que treure els alumnes del sistema i fer-los fer els alumnes dolents els treus fora, els fas fer un itinerari paral·lel, que fracassen, que això s'ha demostrat a les comunitats autònomes que han fet la FP bàsica de manera generalitzada. Que el que no pot ser és condicionar un títol que és d'un ensenyament, o sigui, tu obligues els nanos a estar fins als 16 anys a l'escola, escolaritzat, fent primària i secundària, aquell nano ha fet un desenvolupament concret, aquell nano arriba a cor, ho ha fet bé i s'ho juga tot en un examen per tenir un títol obligatori. És que això no passa, no pot ser així. Clar, penses que hàgim de tenir aquests debats amb aquestes alçades quan nosaltres el que volem parlar és de lideratge educatiu, quan volem parlar d'innovació, quan volem parlar de competències bàsiques. És que si fóssim independents podríem fer debats no condicionats amb una normativa bàsica que ens fa tirar enrere. Quan mires Europa, els debats són molt diferents dels debats que estan tenint a l'Estat espanyol. I per tant, és que encara més per decantació, quan vaig a una conferència sectorial i veig que hi ha debats que, escolti'm, a Catalunya fa 20 anys que estan, bueno, 20 anys ara potser exagerat una mica, no? Però que fa 10 anys que estan superats aquests debats i no permeten. Hi ha una cosa que no ens podem plantejar com perquè no som un estat propi. Escolti'm, quina estructura ha de tenir el sistema educatiu? Quina ordenació de tenir el sistema educatiu? Quin paper ha de tenir el 06? Quin paper, o sigui, com hem d'ordenar les etapes? De primer sisè de primària i de primer quart d'ESO? És el mateix l'etapa 12-14 anys que 14-16? L'estem tractant exactament igual. Clar, això no ho podem canviar, perquè, escolti, Madrid ens diu, no, de primer quart d'ESO. Escolti, els alumnes als 12 anys no tenen res a veure amb els alumnes als 14 ni els alumnes als 16. L'escolaritat ha de ser obligatòria fins als 18, ha de ser obligatòria fins als 16, com he d'estructurar l'FP. Hi hauria tota una sèrie de coses que aquí ja estem avançant en el debat, que a Madrid ens sembla que està... Madrid, parlo... Madrid,
el govern central.
El govern central. i totes les lleis així ho han demostrat que estan anys llum. Per tant, jo crec que en això milloraríem molt.
Bueno, ja ho veuríem. Esteu escoltant el
Converses... Si féssim un bon debat aquí, evidentment. Però estem més ben posicionats ja.
Estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Centre de Barcelona, amb el Joan Carles Valero, Maria Jesús Cañizares, Joan Corbera, Marcos Paradeiro, la convidada d'avui, la consellera Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament. Faltava per preguntar encara al Marcos Paradeiro. Marcos.
Que el Joan m'ha fet trampa.
Endavant.
Una pregunta petita.
Serà que no hi ha coses per preguntar a la consellera de Ensenyament.
Del sistema d'educació a la República.
Si va sobrat dos, de preguntes, Marcos, tu vinga.
Dos preguntes.
Fixa't, una. Veus?
Hola.
Marcos, explica síntesis, vinga.
Sí, sens dubte. Quan als 80, als 90, quan nosaltres anàvem a l'escola, crec que el sistema es basava una mica llibres, deures, fer els deures, fer un examen. Tot aquest sistema... o sigui, entenc que ha caducat o entenc que som víctimes tota la societat d'un sistema que era, estava molt mal pensat o s'ha de repensar tot el sistema de nou, això per una banda i per altra banda, sobre la llengua, una cosa molt concreta a Catalunya és habitual la imatge de fer, per exemple, una cimera en defensa del català com a llengua vehicular. L'obsessió de la Generalitat, de la nostra societat, hauria de ser el fet de tenir competència lingüística sobre les llengües, català inclosa?
Molt bé. Comencem amb la primera.
Masses deures tenen els nens?
Bueno, aquest és un debat que no es pot fer descontextualitzat. És a dir, els deures han de tenir un sentit. Però clar, jo sóc incapaç de debatre, perquè primer que no sé els deures que tenen a cada escola. I aquí a vegades... Saben què passa? Que en el món de l'ensenyament tothom s'hi atreveix, perquè no sé, a mi si em fan parlar de, no sé, a posar un exemple fàcil, de física quàntica, callaré aviat. Clar, si em fan parlar d'educació, qualsevol, no? Perquè qui té nens, o qui no n'ha tingut, o qui té els cosins, o qui té... I per tant, tothom s'hi sent...
És com parlar de futbol.
Sí, també, bueno, també.
Tothom ha anat a l'escola.
O de política. O
clar,
de política.
La majoria, no? I evidentment ens interessa a tots, o sigui, som molt conscients que l'educació...
Tenen molts deures, els nens.
Depèn. També és veritat que som conscients que aquest debat hi és, perquè l'ensenyament tots som molt conscients que l'educació és un dels pilars bàsics de transformació i de millora de la societat. Per tant, també benvingut sigui el debat. El que passa que hi ha determinats debats que sí que els hauríem de deixar en mans dels especialistes i no en mans dels opinadors. Perquè, clar, si opinem sobre els deures, segurament ens equivocarem molt per això, perquè el deure de tenir sentit o bé de preparar allò que l'endemà doncs, compartiràs a classe o de reforçar alguns dels aprenentatges que has fet. Hi haurà alumnes que potser, per exemple, ara penso en tots els alumnes d'altes capacitats, que els deures encara potser ens imaginem, i en alguns casos potser és així i espero que vagi canviant, un alumne allà 2 hores a la tarda, però molts ja no són així. Els alumnes d'altes capacitats és molt important que els hi puguis ampliar el seu aspecte d'aprenentatge, perquè és que t'ho requereixen, ho necessiten, si no són fracàs escolar. Per tant, no podem, mai es podria regular lo dels deures, no? El que hem de tenir és criteris clars, és a dir, els deures han de servir per reforçar allò que es fa a l'aula o allò que es farà a l'aula, amb metodologies diferents. Vull dir, pot ser perfectament que digui, escolta, demà estudiarem els rèptils, vinga, avui a casa a veure qui fa una enquesta o qui fa una investigació o qui ens explica alguna cosa demà sobre els rèptils. I això també és un deure, però jo crec que això és un bon deure. Part d'això que deia, llibres, com ens estructurem. La societat ha canviat molt, moltíssim, això en som molt conscients, i fins i tot i l'ensenyament també ha canviat molt. I el que és cert és que la nostra societat és molt complexa, que el coneixement canvia molt ràpid, que cada dia en tenim de nous, i que ha de canviar, ha de transformar l'educació, això ho diu tot, bueno, la Unió Europea i els experts, perquè hem de donar resposta a unes necessitats que abans no teníem, i sobretot, que com que desconeixem com seran les feines de futur, tampoc sabem exactament per què prepararem els nostres joves. Perquè mira, abans podries dir, mira, els preparo per ser metges, per ser mestres, per ser advocats, per ser... però és que ara les feines del futur les desconeixem. O sigui, hem entrat en una dinàmica de canvi tecnològic de l'accelerat. Per tant, és cert que alguna cosa diferent hem de fer i hem de preparar els nostres alumnes pel desconegut. Preparar pel desconegut vol dir que hem de treballar, que és el que a Catalunya fa 2 anys que hem començat a fer, per competències, és a dir, els coneixements es transformen. La unitat més petita de la matèria quan jo anava a l'escola era l'àtom. Ara és el quark, que estan a punt de descobrir que encara hi ha més petites. Per tant, els coneixements són molt importants, és a dir, sense coneixements no pots construir res, però sí que hem de, a part dels coneixements, hem de treballar de manera que els nostres alumnes siguin competents per poder fer front al que es trobaran en el futur. Això ho estem començant a fer aquí, el treball per competència, en la formació del professorat, i evidentment això ho transformarà una mica tot. Per tant, l'ensenyament dona resposta a aquestes necessitats futures de la societat del coneixement.
I el tema de la llengua.
I el tema de la llengua, que és el segon. De fet, la nostra obsessió és que els nostres alumnes siguin competents en llengua. Aquest és un altre debat ideològic, és a dir, la llengua no es pot dividir, deixeu-m'ho dir així, en formatgets. Perquè no és cert que quan estudis català només estiguis aprenent català i que quan estudis francès només estiguis aprenent francès, ni evidentment castellà. Ara us poso un exemple fàcil. Si tu estàs fent gramàtica i estàs aprenent que l'estructura normal d'una frase és subjecte, verbi, predicat, que en castellà i en català això es pot revertir, que a vegades pots ometre el subjecte perquè el verbi està implícit. Això no cal que ho fem en totes les matèries. Les llengües, i això és l'aposta que estem fent la Generalitat des de, també, bueno, des de fa un curs, però ara la volem tirar endavant encara més intensitat, és el del plurilingüisme, és a dir, el tractament integrat de les llengües. Estem treballant la competència lingüística. La competència lingüística es pot treballar amb totes les llengües. Per exemple, l'oratòria, que és un dels instruments que els nostres alumnes necessitaran. L'oratòria no és
important.
Importantíssim. L'oratòria no és en català, en castellà o en anglès. No, és,
parlar,
és... El tema d'immersió és antic o no és antic?
No, el que és cert és que qualsevol sistema del món ha de tenir una llengua de referència. I això té tot país. Nosaltres tenim el català. A partir d'aquí aprenem les altres llengües amb això que els deia, aquesta aposta que estem fent de tractament integral. És a dir, és cert que només estudiem llengua quan fem català o castellà? No. I quan fem mates, i quan fem socials, i quan fem... Només es pot estudiar, no sé, doncs mira, el dia que estudis els invertebrats. Escolteu-me, abans de res, pensem que in és un prefixe i que això vol dir el contrari de... Hi ha moltes maneres de treballar les llengües,
però
i això
si
és el que estem fent.
Però si tot ho fem en català...
No, és que no es fa tot el centre. El centre es fa català, es fa castellà, es fa anglès, n'hi ha molts que ja fan una segona llengua estrangera, i un punt que volem posar de relleu en aquest país, i és que saben que hem tingut una onada en els anys 2000 molt forta de gent que ha vingut de fora, que ara ja són nens que són d'aquí perquè han nascut aquí, però que tenen una llengua materna que és diferent del català o del castellà. Això també ho hem de potenciar, perquè aquests alumnes, quan acabin, tindran un potencial brutal. Sabran català, sabran castellà, sabran anglès, esperem que una segona llengua estrangera, i llavors sabran xinès, urdu, àrab o tagalo. Això és importantíssim, perquè com a país, en un món global... Per tant, les llengües ja no ens ho podem mirar això, no? Com hem de fer el 25% o el 30%, no? El trilingüisme, el 30%, el 30%, el 30%. No, perquè la llengua, a més, també s'aprèn en contextos, és a dir, tu aprens llengua en diferents contextos, no? En el matemàtic, en l'àmbit tecnològic, en l'àmbit científic, i això és el que estem treballant. Per tant, tot el debat que és de percentatge, no sé què, és ideològic, perquè el que sí que hem de garantir, i ja garantim, i hem de garantir encara més, és un domini de les dues llengües, que és el català i el castellà, i evidentment hem de millorar l'anglès, però estem en camins de fer-ho.
Maria Jesús.
Jo volia parlar del tema de l'escola compactada, o no sé si es pot dir de jornada intensiva per, no, per fer-nos entendre millor, perquè crec que, segons, bueno, m'han explicat, hi ha una mena de contradicció entre aquesta experiència pilot de fer una reducció de jornada o jornada intensiva i la reforma horària, que és un projecte que es porta a nivell governamental però que no agrada això de que els nens surtin tan aviat, perquè si no els pares no poden ocupar-se d'ells. No sé si l'escola compactada és, sí que agrada als professors i als sindicats, però no agraden als pares. Com es pot conciliar això, com va l'experiència i si això es farà extensiu a altres col·les, com va?
Pel que fa a primària, la jornada compactada, que l'únic que hem fet és ampliar un projecte pilot, totes les que s'han adjudicat, diguem-ho així, totes tenien un suport del 75% o més dels pares. És a dir, no hi ha hagut cap jornada compactada primària que s'hagi autoritzat sense aquest gran consens dels pares. Per tant, aquest és una tranquil·litat que hem de tenir. Després, jo que sóc una gran defensora, però una gran defensora de la reforma horària, perquè un dels greuges que tenim en aquest país són els horaris laborals que fem, i fins i tot poso sobre la taula que un dels problemes del fracàs escolar són els horaris laborals dels pares, és a dir, un pare o una mare que arriben a casa a partir de les 8 del vespre, el que no pot ser és que tinguin temps per estar al fill, per jugar amb ell, per llegir un conte o un llibre i per fer els deures. Per tant, hem de ser conscients de que aquests horaris tan irracionals que estem fent estan perjudicant ja no només la nostra salut i el temps que també, sinó l'educació dels nostres fills. I hem parlat molt, perquè jo sóc una gran defensora, potser perquè sóc mare amb dos nens petits, però sobretot perquè he viscut fora i per tant he viscut en un país on a les 5 de la tarda tothom plegava, jo no a les 7,
sí, no, sí,
a Escòcia, vaig viure un any a Glasgow, i és fantàstic, vine a les 12, a mitjoreta, a les 6 de la tarda sopen tots, i a les 6 estan tots a casa amb els seus fills, i el prime time de la televisió és de 7 a 9, i realment això és un gran avenç social, és a dir, si parlem de progrés, això no costa gaire diners, i estaria molt bé que ho féssim. I justament amb la iniciativa La Reforma Horària hi hem parlat molt, per dir, escolta'm, el que no podem fer és canviar els horaris només de les nostres escoles, sinó que canviar els laborals, és a dir, si les nostres escoles fan com a Europa, que acaben a les 3, però els pares et continuen acabant a les 8, doncs en vez de tenir-los 3 hores, clar, els tindrem 5 més. Per tant, això és impensable, és a dir, no ho farem fins que no hi hagi un canvi. Ara hem de ser molt conscients que en aquesta societat, com que els horaris són tan irracionals, acabem demanant a l'escola que supleixi les hores que no podem ser a casa. I això no ens ho podem permetre, perquè els nostres fills són els més perjudicats. O sigui, quan parles amb els pediatres, ara tenim els nanos que dormen poques hores, normal, arribem a casa quarts de nou, les nou, que els nens haurien d'estar dormint, els més petits, i els adolescents també diuen que han d'anar a dormir a aquesta hora, però clar, si acabem d'arribar no els posem a dormir. Per tant, se'n van a dormir a partir de 9:45, les 10. Bueno, els adolescents ja, ni us explico, que poden estar a la 1 encara xatejant. A l'endemà al matí s'aixequen, tenen son, no esmorzen perquè no hi ha temps, perquè tots són presses, per tant arriben a l'escola sense haver esmorzat en molts casos o havent esmorzat malament i sense dormir. Clar, és que no hi ha possible rendiment amb això. Per tant, com a societat ens hem de començar a plantejar que aquests horaris són del tot incomprensibles, irracionals i sobretot perjudicials a nivell de societat. I a vegades diuen, no, és que aquí tindríem un conflicte amb els restaurants, no sé què. No en tindrien cap, jo he viscut fora, la gent a les 6 de la tarda se'n va a prendre les seves copes o se'n va a sopar, clar, qui vulgui, qui no va cap a casa. És que aquí no t'ho pots ni plantejar, o sigui, aquí a les 6 de la tarda, moltes vegades a les 5 tu comences o reprens, a les 4 no, reprens l'activitat, a les 8 del vespre, això...
A vegades es Escòcia a les 5 de la tarda, igual ja és fosc i aquí...
No, a l'hivern. No, no, sí, però a l'estiu és al revés. A l'estiu no és fosc gairebé tot el dia. O sigui, a l'hivern a les 4 del matí, ai, a l'estiu, a les 4 del matí ja tens sol i el sol no se'n va fins a les 12 a la 1. Per tant, no és tema ni de clima, ni de... o França, o Portugal, que també ho fan i tenen un clima similar. Crec que és d'aquelles coses que no ens hem plantejat mai i que ens hauríem de plantejar.
És un apagón general, sí. Clar, tot, no? El prime time de la televisió, clar, les coses... Jo,
això és fàcil, dir-ho, posar-ho a la pràctica costarà...
No, però si ho fa tota...
Una generació poder...
No, 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 és que no hauria de costar tant. És que si ho fa tota Europa i tot el món, per què no ho podem fer nosaltres? Tenim algú als gens que ens fa... No,
hem de començar a poder canviar l'horari espanyol.
No, les empreses privades, no, que serien més resistents.
Les grans empreses, moltes ho fan, eh?
Sí, és un tema de que,
Valero,
que som llatins, no? I no, llavors potser no, que el dia dura més, no?
Bueno, perquè té la influència d'Anglaterra, sí, la conquista.
No, aquí t'expliquen els
que Franco tenen, va posar a Alemanya. Tenen un horari diferent, els portuguesos...
Però això va ser cosa de Franco.
Sí. 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 Canari, portuguès,
de fet, els de la reforma horària t'expliquen, que jo ho vaig descobrir allà, no? Dir, aquest horari ve de l'època de Franco, que la gent havia de tenir dues feines, una al matí i una a la tarda, perquè si no, no hi havia prou diners a casa. Llavors, clar, la gent feia tot un horari laboral al matí, anava a casa, dinava i se'n feia el de la tarda. Clar, això ja no és així. Ara, al revés, ara fem la mateixa feina amb aquesta mateixa estructura. Això no pot ser. Després, de fet, a Catalunya encara és pitjor, perquè hi ha llocs a l'Estat on dius, mira, de 2 a 5 aturen i tornen a reprendre. Aquí no, aquí a més aturem mitja hora, com a molt, o tres quarts, i ens hi tornem a posar. Vull dir que, clar, això no és sa.
Valero,
sí, no, parlaré de dos temes que pertoquen a la comarca del Baix Llobregat. Bueno, ella ha fet dues preguntes també.
Molt breus,
Sí, la qüestió és, fa uns dies es va produir una manifestació, bueno, és un departament el seu que es produeixen sovint, no?, manifestacions, no? No sé.
La persegueixen els manifestants, sí, de la consellera. Sí.
No, home, no, algú, no,
o almenys, o pancartes contra les retallades.
Sap què passa? Etcètera. Que tenim un milió i mig d'estudiants.
Clar,
100.200, 4.000 centres, clar, és un sistema molt, molt gran. Sí, sí.
Hi ha molts pares al darrere.
I tant, sí.
Doncs,
manifestació dels pares del PSC i Catalunya Sí que es Pot. Alcaldes. Es va manifestar, i alcaldes del Baix Llobregat, contra el tancament de línies de P3. Clar, aquí darrere hi ha el debat de que el pes demogràfic, vull dir, ja no hi ha tants nanos, això és un altre debat, que,
no,
clar, seria per un altre...
No, és que és el mateix.
És el mateix,
és
no?
El mateix.
Però, clar, es tanquen línies i es protesta perquè, clar, és una comarca treballadora que es necessiten línies de P3 perquè la gent treballi. No. I després, relacionat amb el treball, a mi m'agradaria obrir el debat, o almenys amb la consellera, ja que la tenim aquí, de la FP dual, no? Perquè també la comarca del Baix Llobregat, que és una comarca industrial, doncs hi ha moltes empreses que els agradaria doncs incorporar el model de FP dual que la Generalitat ha desenvolupat recentment, però que no tenen prou tamany com per enganxar-se, no? Bueno, aquestes són les dues preguntes.
Molt bé. La primera, m'hi haurà de permetre dedicar una mica més temps, perquè han fet córrer unes informacions que són del tot falses. És a dir, no és cert que tanquem línies i que deixem nanos sense places, perquè és que hem ofert 5.000 places més que nanos tenim. Per tant, els partits que vulguin fer aquestes afirmacions, el que demano és que diguin la veritat. A partir d'aquí podem discutir moltes coses. El que no poden dir és que estem tancant línies quan hi ha famílies que les necessiten. La programació en què consisteix? En mirar a través del temps, però sobretot d'any a any, quants nanos tens en un municipi. Per exemple, també haurien de dir que hi ha molts municipis del Baix Llobregat on hem obert línies. I això no ho diuen. I en global hem obert més línies que no pas hem tancat. O sigui, quan sumes i restes, Catalunya té més línies que l'any passat. I això ho hem de poder explicar a la gent, perquè si no sembla que no ho tanquem. Quan és al revés, n'anem obrint.
Ells el que aleguen, passa? Perdoni, que sí. Potser baixant la ràtio, professor,
aquest és un altre debat.
És per fer advocat del diable.
Clar. No, però són dos temes que, clar, si els barregem és això, no? És molt fàcil a vegades doncs la discussió o els que ells fan, però hem d'anar al que realment és la programació. El departament què fa? Escolti'm, quants nanos tenim, quants xiquets tenim a cada municipi, quina oferta de places hem de fer per això? Clar, si en dos anys o en tres anys ara ja el padró, els xiquets et baixen en 15.000, en tens 15.000 menys, és que segur que et sobren places. Per tant, pots fer dues coses, o no fer res i dir, miri, lliure mercat, que és el que defensen, en el fons defensen ells, lliure mercat, vostè no decideixi oferir menys grups, jo sempre dic, no estem tancant grups, n'estem oferint menys. O sigui, de la mateixa manera que quan tu tens més alumnes has d'oferir més línies, com estem fent, quan tens menys també n'has d'oferir menys. Però clar, si a més això és una davallada tan gran, què ens passa en municipis que tenim centres on hi ha tres línies, algun centre de tres línies, algun centre de dues línies, algun centre d'una línia? Si tu no fas res i ho deixes tot al lliure mercat, o sigui que els pares decideixin, què és el que passa, per què ha passat? Doncs que el centre de tres línies, en vez de rebre 25, tres línies, vol dir tres grups, tres classes, que a vegades els del món de l'ensenyament ens pensem que tothom coneix els conceptes. Tres classes de 25, 25, 25, 25. Vol dir que en vez de 75, doncs potser tens 63 matrícules. Per tant, mantens les tres classes amb una ràtio més baixa, que això és el que està passant. El de dos, en vez de 50, 25 i 25, en té 37. També mantens dues línies. Però el de un es queda, com ens està passant, amb 9. Per tant, no mantens un grup amb 9. Abans que passi això i que hagis de tancar un projecte d'un centre, el que fas és dir, escolti'm, aquest que en té tres de línies, que sabem que no omplirà, li trec una, no tanco el centre, ni res, no, ofereixo una línia menys i mantinc la pervivència d'una escola. Això és el que hem fet. Per què? Per garantir que no hàgim de tancar centres, per un altre tema important, que aquest país hem de poder dir, encara que moltes vegades no agradi, i és dir, generalment, quan tens excés d'oferta, com és el cas nostre, i ho deixes a lliure mercat, una de les coses que se'n ressent és la cohesió social. I per tant hi haurà centres que acabaran sent estigmatitzats, els que no voldrà ningú, només una determinada població. Per tant, abans que això passi, també intentes que la població reparteixi millor i aprofitar aquesta davallada de natalitat, només per baixar ràtios, que també ho estem fent, sinó perquè hi hagi més diversitat als centres.
I això no comporta acomiadaments de professors?
No, clar que no. No, perquè, primera, en global oferim més línies, per tant més professorat. L'any que ve ja hem dit que necessitarem 1.200 més. en cap cas s'acomiada ningú. En tot cas, doncs mira, un substitut o un interí que enguany estava en aquest centre, doncs segurament tindrà plaça a l'altre, però tampoc és exactament així, perquè no és tant que és un grup i ningú es queda al carrer, o sigui, ningú es queda al carrer. Ara, amb això també es pot fer molta demagogia. Si no tens nens, escolti, podem oferir, hem ofert més 5.000 places més de les que hi havien, però el que no podem fer és que aquests efectes secundaris qui són, per no, mira, per no prendre mal, no? Perquè seria més fàcil pel departament no fer res i que la gent triés lliure mercat, i això és el que no volem, és perjudicar centres o perjudicar la diversitat.
Sí, ens falta la resposta de l'FP Dual, perdó, que és molt clar, important.
És que és tan diferent el tema. L'FP Dual, a Catalunya, ja fa temps que la formació professional té un prestigi que feia anys que no tenia. Vull dir, abans això de l'FP1, no? Els alumnes que doncs, no se'n sortien gaire bé, només acabaven fent FP, i en canvi ara realment és una opció ja pel 40% dels nostres estudiants de quart d'ESO, i això és molt important perquè és la mateixa proporció que Europa. És a dir, si a Europa hi ha el 60% que se'n va a batxillerat, el 40% que se'n va a FP, aquí ja és així. I a part, perquè el nivell dels graus mitjos i dels graus superiors és molt elevat. Aquí hem fet diverses coses, i una d'elles, a partir del 12-13, va ser la instauració de l'FP dual. Que què vol dir l'FP dual? Que aquell alumne que està fent un grau mig o un grau superior, una part de l'aprenentatge que ha de fer el centre educatiu, en vez de fer-lo al centre educatiu, el fa amb una empresa. I això és molt positiu perquè vol dir que estàs en contacte amb una realitat laboral, que estàs en contacte amb una realitat de l'empresa, amb les dinàmiques d'aquella empresa, amb les dinàmiques dels treballadors, que aprens d'altres treballadors, que tens potser una maquinària que en aquell moment és doncs l'última maquinària que hi ha hagut d'aquella indústria. I això s'avalua, tu tens una nota i forma part del teu currículum. La inserció d'aquests nanos en grau superior és del 60%, per tant realment és una aposta molt important. Teníem 500 empreses el primer any que vam començar, que va ser el 500 alumnes en FP dual l'any 12-13. Aquest curs acabarem amb 5.000 alumnes, i ara ja són les empreses les que ens truquen a la porta per dir, escolti, volem fer FP dual, perquè és una manera de conèixer els alumnes, de formar-los i de veure realment on hi ha talent. Vostè té un tema sobre la taula que és molt important, que és, escolti, hi ha en aquelles petites empreses on que el treballador hagi de fer de formador i hagi d'avaluar, això no és possible. És veritat que això és un repte, però per sort... No, per sort no, potser encara ens falta una trajectòria per arribar aquí, és a dir, el moment en què aquest sigui l'únic problema vol dir que l'FP dual ja està en nivells ja, vaja, de velocitat de creuer, i que ja només ens queden aquelles petites empreses, perquè ara el que necessitem és que més empreses, les grans ja hi són, petites i mitjanes també, i hem d'anar convencent els nostres empresaris, que bàsicament són petites i mitjanes empreses en aquest país, que val molt la pena fer aquesta aposta de futur.
7 minutets i acabem la conversa d'aquest dissabte. Corbera i Marcos, vinga.
Hi ha una dita africana que diu que cal tot una tribu per educar un nen.
Ui ara. Momento Ana Gabriel.
Cal dir que la dita aquesta té a veure amb que cal que la societat en general, i no només l'escola, eduqui els nens, no? La família a banda de l'escola. Però tot això ve a tomb per les declaracions de la diputada Ana Gabriel a favor de que els criar els nens dintre de la tribu, no? Vostè que representa 1,5. Sí, exacte. Vostè que representa 1,5 milions d'escolars.
No, susceptibles de...
Com veu la tribu?
Com veu aquesta proposta?
Jo, quant a criança de fills, no m'hi fico, perquè la meva responsabilitat és el món de l'ensenyament, i per tant aquí entenc que cadascú doncs té el seu model de família, i crec que no és el tema d'avui. El que sí que veig en la tribu, deixi-m'ho fer al revés. Miri, en els centres educatius volem treballar el bullying. Estem treballant molt la mediació entre iguals, és a dir, que quan hi hagi un conflicte, han fet tota una sèrie de programes que estan dins del projecte de convivència escolar que té a disposició cada centre, on diem, escolti'm, no només s'ha de treballar l'assetjat i l'assetjador, sinó s'ha de treballar tota la classe. Perquè si això passa és perquè hi ha una gent que o ho permet o silencia davant d'aquest fet. Clar, si estem treballant en els nostres centres, que s'ha d'educar en el respecte, en la solidaritat, en l'esforç i el treball, i quan arriben a casa, posen la tele i veuen determinats programes, clar, estem nedant a contracorrent. Per tant, sí que és veritat que si volem millorar el nivell educatiu, però també cultural, dels nostres alumnes, no n'hi ha prou amb les escoles. Ha de ser tota la societat el que ha d'oferir un entorn culte, un entorn de valors, de determinats valors positius. Ara, aquest té un perill que ja ens hi havíem trobat fa uns anys, de dir, mira, com caduca la tribu, ningú és responsable, perquè com que responsables som tots, nosaltres som dels que diem, de dir, escolti, el primer responsable de l'educació dels fills són els pares i les mares. No l'escola, no la tele, tothom influencia. Però el pare i la mare han de saber, les famílies, que són els responsables de l'educació dels seus fills i que no ho poden delegar en l'escola, ni ho poden delegar en la tele, ni ho poden delegar en la voluntat del fill. Després hi ha l'escola, que té una funció importantíssima d'ajudar en aquest projecte educatiu i de transmetre uns coneixements i aprenentatge de competències necessari perquè aquell alumne se'n pugui sortir la seva vida. Jo he de decidir quins són els valors que vull transmetre als meus fills, però jo no sóc experta en mètodes de lectoescriptura, per tant això ho ha de fer l'escola, perquè això no ho podem deixar mans de la societat, ho hem de deixar en mans d'experts. Però després la societat ha de ser molt conscient que si tu promous determinats valors en els dibuixos que veuen, en els programes que fem, amb les tertúlies que senten, a vegades als centres treballem això, no? L'oratòria, o que puguin exposar, que puguin replicar alguna opinió, pues igual a la tele tothom es crida, pues vaya exemple que estem donant, o quan els referents d'aquest país és l'èxit fàcil, gent que cobra milions per anar a insultar, doncs clar, perquè hem de dir que han d'estudiar i s'han d'esforçar. Per tant, és cert que aquest component de tota la societat, és a dir, tots som referents, un nano necessita referents i tots ho som, i hem de ser molt conscients des dels pares, que els, per molt que diguis els nens aprenen del que tu fas, no del que tu dius, els docents i la societat. Quan parlem de Finlàndia, que en parlem molt, allà hi ha tres estructures que funcionen alhora, que és la del sistema educatiu, la del sistema social i el sistema familiar. Per tant, tothom ha de ser conscient que té un paper, és a dir, quan tu llences un paper quan vas pel carrer, estàs educant el nen que ve darrere, o quan tu travesses en vermell i a darrere un nen, has de saber que estàs donant un exemple. I per tant, això n'hem de ser conscients tots.
Molt bé, ens queda, em diu el Cito, que és el tècnic, que no ens queda res. Hi havia el Marcos que volia fer alguna pregunta, molt ràpida.
Només preguntar-li, penso que té dues nenes petites, però
20 segons, eh?
Preguntar-li només que si fan primària, que si fan primària, que quina escola els agradaria que anés, que no parlo de la concreció, sinó de si és privada, si és concertada, si és pública.
No, en tinc un que encara no, encara és massa. Jo els tinc de 4 i de 2, sí, que realment els tinc molt petits. Sí. Jo el que defenso és el que jo he volgut també fer als meus fills, és a dir, jo tinc un model familiar i un model i vull trobar una escola que això m'ho permeti, que això és públic, fantàstic, que això és concertat també, perquè lo important és que aquells valors que jo vull transmetre als meus fills, doncs també es puguin reforçar a l'escola.
Consellera Meritxell Ruiz, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Joan Carles Valero, a la Maria Jesús Callizares, al Marcos Paradero i al Joan Corbera. Tornem dissabte que ve, com sempre, a Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant Eurostars Gamarina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i escolti, que guanyi el Barça aquesta nit, no?
Santa, home, que guanyi el Barça.
Avui no, demà.
Que guanyi sense banderes o amb banderes, però
bueno,
que guanyi.
És igual, deixem estar. Gràcies, bona tarda i adéu-siau, que vagi
bé. Adéu-siau.